doncs apa, que parlem ja de noves tecnologies, ja saps, a l'espai InfoCope Lleida, tots els dimecres a l'antena de Cope Lleida, parlant de les noves tecnologies, dels avenços, de tot el que s'està presentant, tot va molt ràpid. Eh? Les noves tecnologies ja eren sinònim de rapidès, doncs darrerament encara va més ràpid, per això setmanalment hem de parlar d'aquestes novetats. Ens pot seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que el trobaràs a les principals plataformes de podcast d'internet i també a la web infocopelleida.com. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Ni el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bé, Jaume Sitjà, que te n'has anat d'excursió sol.
Doncs sí, doncs sí. Doncs avui comencem parlant de la fira que es va inaugurar ahir a Barcelona i vam estar allí, justament, vam passar tot el dia cansadíssims i amb ganes de tornar-hi per això, eh? Vull dir que... Encara això va a temps, eh? Fins divendres, si algú hi pot anar, vull dir, recomanable,
hombre,
eh?
Este hombre, David, se cansa mucho en las ferias ya, eh?
Sí, bueno, yo es que es una feria, ya lo comentábamos fuera de antena, para mí es una feria que mínimo necesitas 3-4 días. Perquè tiene
ja
coses
muy
interessants i
m'han quedat la meitat de les coses per veure, perquè clar, d'entres allí a les 10
i
surts a les 6 de la tarda i no has parat a dinar
i al·lucinant com tot.
M'ha quedat això, m'ha quedat allò, i m'ha quedat allò altre, i arribes amb un cansament i torna cap a casa
i al·lucinant com tot.
Doncs vinga, va, perquè l'ICE 2025, que preveu celebrar l'edició més gran de la seva història, justament des d'ahir dimarts 4, dia 4, fins al dia 7 de febrer, la tindreu en el recinte de la Gran Via de Barcelona, que es transformarà en un centre global de la tecnologia audiovisual i d'integració de sistemes, amb aquesta 21a edició, i justament aquesta és la tercera vegada que es fa aquí a Barcelona, o com a mínim amb més ressò, aquest Integrated Systems Europe. Vull dir ICE, són aquestes les sigles que vol dir aquesta fira. I enguany porta el lema de Connections Restored. Vale? O sigui, l'ICE 2025 creixerà ha crescut un 20% més en espai expositiu respecte a l'any anterior i preveu arribar als 92.000 metres quadrats. Vale? També es preveu superar els 73.800 visitants. Vull dir que va comptar la edició passada, i comptarà també amb 1.605 expositors, incloent 330 noves empreses que presenten innovacions tecnològiques en realitat virtual, intel·ligència artificial, que no la podem deixar, i solucions IoT. L'ICE estarà estructurat en 7 zones tecnològiques que aborden sectors com la senyalització digital, els edificis intel·ligents, la tecnologia educativa i les comunicacions unificades, que en vam parlar justament la setmana passada, sobretot amb aquestes comunicacions i aquestes pantalles col·laboratives. Però a part d'explicar-vos el que vam veure ahir, també comentarem a la tertúlia de Fric d'altres temes d'actualitat, com Apple traurà, doncs, la setmana que ve una nova app relacionada amb el calendari, segons diu l'expert Mark Gurman.
Vale, bueno, després en parlem.
Comencem la tertúlia?
No, perquè n'hi ha una que ja s'ha presentat, es va presentar ahir la tarda. Doncs, i no sé si és aquesta la que vols dir.
Doncs vinga, va, en parlarem. OpenAI vol robots humanoides que funcionen amb IA. Justament ahir també en vam veure un, a l'ICE. Vale? I al·lucinant com camina i guarda l'equilibri, cau, se plega i tal, però vull dir, és que camina com una persona. Brutal. ChatGPT a WhatsApp, doncs ara acceptarà imatges i notes de veu per respondre als teus memes i a les queixes també dels usuaris. I Europa es desperta i presenta finalment la seva IA, no? Aquest Open Euro LLM.
Vols parlar de moltes coses, Jaume, avui, eh? Recordeu que tenim la versió extesa al podcast, aquí a la ràdio, fins on arribem, eh?
Sí, vull dir, això sí, ja no us perdeu el podcast, perquè a la ràdio el temps és limitat i el temps és or, i farem el que farem. Ja intentem anar prou ràpids, però arribem on arribem. Doncs ja ho veieu, també tindrem aquesta intel·ligència artificial a Europa. Veurem, perquè vol competir amb DeepSeek i ChatGPT. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia Fric, però això sí, no volem perdre aquestes bones costums, que el David sempre quan arribem aquí ens té una efemèride preparada. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues fijaros que nos vamos a ir a un año tan especial como 1975, tal día como hoy de 1975, Bill Gates y Paul Allen licenciaban su nuevo lenguaje de programación, el BASIC. Y esto se lo instalaban además a la empresa MITS, a la Micro Instrumentation Telemetry System, por unos $180,000. Este acuerdo marcó un antes y un después en la historia de la informática, ya que se convirtió en el primer gran paso de lo que más tarde sería Microsoft. En aquel momento, MITS era conocida por su microordenador, el Altair 8800, que ya hemos hablado de él en este programa, considerado el primer ordenador personal comercialmente exitoso. Gates y Allen vieron el potencial de este dispositivo y lo que hicieron fue desarrollarle una versión de software especial para él, permitiendo que los entusiastas de la programación lo pudieran hacer de forma sencilla. Este acuerdo no solo significó el primer cliente para el joven microordenador, sino que también estableció las bases para el desarrollo de un software independiente del hardware. Curiosamente, solo 10 años después, en 1985, Microsoft lanzó Windows, el sistema operativo que revolucionaría la informática personal y llevaría a la empresa a dominar el mercado global. Así que BASIC, de la mano de Bill Gates y Paul Allen, marcó el inicio del software en los ordenadores personales y sentó las bases para un sistema operativo global. Y como siempre, tenemos que dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1975 amb tot un referent històric com l'efemèride. No sé què té aquest any, el 1975.
És però un gran 50 any. Anys.
Però surt molt sovint aquí el programa, carai. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara en antena, uns tequis, 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 molt friquis, friquis, friquis. I avui passarem directament, Ricard, a...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, perquè ara sí, que doncs aquesta setmana la notícia la tenim al costat de casa. ELICE, que es fa a Barcelona.
ELICE, doncs... A veure, explica què és ELICE.
ELICE és aquesta fira audiovisual, l'Integrated System Europe, així l'han dit. Dius, ostres, què té a veure això amb el nom o no el nom, no? Doncs, bueno, al final és una fira de l'audiovisual. Podem trobar tot el que és el tema de pantalles, imatge, so, eines col·laboratives...
Al final estamos en una parte muy específica donde igual que el Mobile World Congress es la aplicación de la movilidad a todos los sectores y a toda la humanidad, bueno, pues aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Todos los medios audiovisuales, cómo los encaramos y los enfocamos a cada aspecto profesional, cultural i social de nostra vida.
Aquestes grans pantalles no es mouen perquè estan fixes en un lloc. Aquesta és la diferència amb el mobile, però a darrere hi ha pràcticament la mateixa tecnologia i ara tot va amb la seva intel·ligència artificial, o sigui, a més a més. Doncs aquest ISE el podem dividir en quatre punts. En l'apartat IoT, on hi ha tots els sensors de domòtica per fer els edificis més intel·ligents i eficients, on tots els sensors tenen el seu panell visual de control i en tot moment podem saber el seu estat i la info que ens estan donant doncs, a tots aquests sensors. La senyalització digital, realment ja és un fet, vale? Amb tot el que ens aporta, en qualsevol moment ens poden donar aquesta informació doncs, que es produeix al moment. En canvi, els cartells estàtics impresos, doncs canviar-los en el moment no pots, tots alhora, costa molt canviar aquesta informació, i en canvi tot el que és la informació amb panells audiovisuals, amb un sol tecla, remotament dones la informació online i on time, no? I sobretot doncs aquestes pantalles en el sector Horeca, Retail, ja que avui en dia és imprescindible tenir tota aquesta cartelleria doncs, en aquests segments. La part educativa, una part que va ser també superimportant. Aquí tot el que són pissarres interactives, ja fa dies que tenim aquestes pissarres interactives, però aquí cada fabricant té la seva petita capa, vale? O la seva petita diferència. No? Doncs aquí no descobrim res de nou, però la veritat és que les hem tocat i l'experiència d'usuari és molt, molt, molt positiva. Vam parlar doncs amb MacHub la setmana passada i ahir personalment ens vam trobar al seu stand i ens va dir doncs coses amb més detall, no, del seu producte. Ells estan especificats amb pantalles que a darrere hi ha un Windows. Perquè les pantalles també interactives poden anar el que és amb Android, vale? Per fer videoconferència, per fer tot el que és el tema de teletreball, vale? tot el que és feines col·laboratives, a la veu un Windows darrere es tracta com un PC més. I aquí, quan poses la capa de seguretat, tens un endpoint més. el panel de control on tens tota la teva organització, organitzen tots els teus PCs, aquella pantalla, aquell dispositiu, és un element més que tu tens aquest control de seguretat. Per aquesta és la importància. Cadascú tenia el que és la seva peculiaritat. L'altre apartat són aquestes pantalles de videoreunions que acabem de comentar. Aquí podem trobar de tots els gustos. Vale. I sobretot hi havia un tema molt important, Logitech. Logitech era un element comú a tots els stands perquè al final tenen aquesta càmera, vale, per fer les videoreunions, que després el vídeo que cada un l'emet a la seva pantalla, però el que és aquesta càmera que es belluga i enfoca cada persona de la sala i tot el que és el tema visual i d'àudio, doncs per sonoritzar la sala, doncs també predominava a tots els fabricants. Els pavellons 4 i 5 estaven destinats a pantalles per events que varen... Vull dir... Digue'm, David, digue'm.
No.
Jo estic aquí...
M'encanta.
Estic aquí amb la moto...
Tu fas el resum general i després hi entrem.
Te lo estás disfrutando.
Sí, m'ho estic fent a sobre.
Ja estamos en el pabellón 4 y 5.
¿Sí? ¿Algún comentario?
No, maravilloso. Me encanta lo del comentario que has hecho de Logitech, porque era, bueno, pues como en el Mobile World Congress, ¿no? Nunca ha habido un stand de Apple,
sí.
Pero Apple está en todos los stands, ¿no?
Sí.
Pues Logitech es exactamente lo mismo. Llevan 25 años trabajando en las multiconferencias y videoconferencias con equipos específicos de audio y de vídeo, y ahora, bueno, pues todas estas empresas, más la inteligencia artificial, más su software, le están dando cada vez más sentido, ¿no?
Uh-huh.
Es algo, bueno, pues es un comparativo maravilloso, que en cada uno de los mundos siempre existe un actor que, bueno, pues que con la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial van cogiendo cada vez más importancia.
Uh-huh. Vam començar pels primers pavellons, que era el primer, tot era domòtica, edificis intel·ligents, el segon era tot el que són pantalles de videoreunions de per fer feines col·laboratives, i al pavelló 4 i 5 aquí ja estaven destinats les grans pantalles pels grans events, no? I aquí tenim, doncs, vam parlar amb un fabricant xinès, vale, amb Apsen, un dels principals fabricants de pantalles, que explicava com són aquestes pantalles i per en quin ús les fan anar.
Fabricant xinès, l'empresa es diu Apsen, és una de les empreses més punteres de pantalla LED de tota la història, són els pioners de pantalla LED.
En quins llocs és recomanable posar una pantalla així i quin benefici li pot treure, bueno, el vostre client?
A veure, aquí el tema d'esdeveniments o concerts o festivals sempre es va amb pantalla LED. A l'exterior, sempre pantalla LED. A l'interior ja pots combinar amb projecció o pantalla LED, depenent de cada cas. Els esdeveniments normalment ara ja estan tirant... El preu de les pantalles LED s'han reduït molt i ara ja la projecció, diguéssim, va cap avall. Ja no, tothom ja vol, prefereix una pantalla LED perquè la resolució és molt millor que una projecció. Llavors, a pantalla LED hi ha diferents tipus i qualitats de panel. El frame, diguéssim, el que seria l'estructura, i després el que seria la qualitat de cada pantalla de la resolució. El que nosaltres diem el pitch. Què és el pitch? El pitch és la distància entre píxel i píxel. Quan menys pitch, diguem. Veus aquí que fica 1,9? Això és 1,9 mil·límetres entre píxel i píxel. Quan més petit, millor resolució. Vale, llavors parlem d'això.
Llavors, tant se val de dia o de nit, o hi ha qualitats diferents?
De dia has de ficar una pantalla d'exterior, ¿vale? No, de dia has de ficar una pantalla d'exterior, que jo per sota del 2.6 no té sentit de dia, perquè no la resolució. Jo sempre aniria a partir d'una 3.9, que serien aquelles d'allà, veus? Si anem cap allà, t'ho ensenyo. Aquesta és una pantalla semitransparent, ¿vale? Que ja pots fer posar a l'exterior.
És que vale. Se porten a les botigues habitualment per veure l'interior i l'exterior, perquè puguis veure l'interior.
Aquesta zona d'aquí és tot el que nosaltres diem live o rental, vale? Que festivals, concerts, esdeveniments corporatius, vale? Tota aquesta part, diguéssim, és la part de rental. Això és per virtual production, també els estudis de televisió, per exemple, el senyor dels anells, no? Que ara fan a Amazon, tot està gravat en virtual production. En virtual production utilitzen aquests, fixa't la qualitat de la imatge, la qualitat de la imatge és boníssima, perquè estem parlant d'un pitch 1.5, o aquí el que aquesta banda veus, pitch 1.9, són mòduls de 50x50, el que nosaltres diem cabines, ¿vale? Són mòduls de 50x50, i fas la pantalla, diguéssim, en funció de... les especificacions necessitats que tu vulguis, diguéssim, formar la pantalla.
I el sector retail?
El sector retail és l'altra banda. El sector retail ja tens pantalles més específiques depenent. Allà, el ser més petit, necessites una qualitat d'imatge molt bona. A l'exterior no tant, evidentment, perquè la pantalla exterior no requereix una qualitat màxima, perquè és a l'exterior i la qualitat ja amb la claror que hi ha del dia no requereix una qualitat molt bona. Però a l'interior sí. Llavors a l'interior sí que fiquem ja pantalles d'1.9, 1.5, depenent de cada botiga.
Aquí ens ha explicat d'un resum de tot tipus de pantalles que estan fent.
Tu vas poder veure ja pantalles transparents.
Sí.
I realment...
I el que em va agradar són aquestes pantalles que fan servir per fer els decorats de les pel·lícules. Uh-huh. Que obri la fibra i dir, ostres, tot és virtual, no? I al darrere una pantalla per l'alta definició. Brutal, brutal, brutal. Doncs continuem caminant per la fira i ens endinsàvem als pavellons audiovisuals, sobretot per l'oci, tant en llums com la imatge i com el so. Aquí espectaculars, aquests escenaris. Vull dir... espectaculars amb els llums, espectaculars amb els làsers. Vull dir, al final, bueno, és la part lúdica, no? O la part visual més lúdica de la fira. Doncs tot això d'aquí està pensat per aquests grans escenaris, inclús el terra era tot una pantalla. Tu passaves caminant per damunt de la fira en aquest escenari. Doncs tots aquests esdevinents, com Taylor Swift i tot aquest món de pantalles que tenen i caminen per sobre, doncs ho teníem i ho vam tocar allí, eh? Vull dir...
Vas passar per un stand on suposo que són una empresa pionera en fer una cosa que jo crec que vaig veure, no sé si van ser els primers, però jo la vaig veure per primera vegada en un concert de Coldplay.
Sí, l'última en un concert d'Estopa.
Ah, pues és equipar a tot el públic amb una pulsera.
Sí.
Que després van funcionant.
Sí, doncs aquí vam parlar amb una empresa, doncs, londinenca, que es dedica a dinamitzar esdeveniments amb polseres amb llums, on les controlen amb un emissor. I llavors, doncs, clar, si tothom a dintre l'estadi porta aquella polsera amb la llum, ells amb radiocontrol controlen ara llum de color roig, llum de color... groc, llum de color blava, llum de color blava, inclús poden fer figures perquè la controlen. Vull dir, clar, no és com abans aixecar al començar el mòbil, l'encenedor, sí, després el mòbil. Ara no, ara la pulsera i a més la poden controlar i poden fer imatges. Doncs brutal. Doncs mira què ens van explicar.
Aquí lo que veis son nuestras pulseras interactivas LED. Tenemos dos modelos, la CL4 con 4 LEDs y la CL2. Y lo que hacemos es pues iluminar conciertos, eventos deportivos, corporativos, en Europa, Estados Unidos y por todo el mundo. Entonces tenemos la estación base de MX, que es donde controlamos las pulseras. Y nada, esto lo puedes aquí, no tienes zapatos, simplemente pones el andén, lo conectas a una mesa de luces, ya sea la grande Max, Francis, cualquiera vale. Y ya está, simplemente hay dos operadores de luces que lo controle y así es simple.
Luces rojas,
luces rojas, azules, flash. Y luego lo super guay que tenemos también, en esta caja de aquí, esto es nuestro visualizador. Es lo que ves ahí en la pantalla, es un software que hemos creado para poder recrear el show. Entonces esto es lo que utilizan los diseñadores de luces y los operadores para crear el show y tiene ese feedback instantáneo de lo que estás creando.
Ja ho sentiu, vull dir que la tecnologia està en el nostre dia a dia i en aquest cas, doncs, imagina't, no? Controlen aquesta llum que portem, doncs, a la mà.
Sí, yo ya he estado en 3 conciertos en el 2024.
¿Y qué tal la experiencia?
Bueno, bien, nada, te ponen la pulsera a la entrada. Por supuesto que las salidas de todos los recintos está plagado de gente. Pulsera, pulsera, sí, claro. pulsera.
No,
porque son de alquiler.
Pero como espectáculo dentro del estadio.
Pero bueno, pues como espectáculo, es sí, eres uno más. Y la verdad que está súper bien, ¿no? Porque, bueno, pues combinan toda la parte del espectáculo que tienes en las pantallas del escenario contigo mismo, ¿no? Yo, aún así, en el único concierto o en el concierto que no llevaba la pulsera, pero que es el concierto espectáculo que más me impresionó, que fue el de Rosalía. Uh-huh. Precisamente las pantallas y todas las pantallas LED lo que hacían era una vivencia de un videoclip en directo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con las cámaras y tal, y eso la verdad que me alucinó, ¿no? Es como, ostras, pues todo el mundo de la audiovisual se está convirtiendo cada vez más en interactivo, es decir, interactúas, ya no que el público interactúe más solo con las canciones y demás, sino que interactúe con el espectáculo, ¿no? La verdad que son experiencias maravillosas. O bueno, podemos ver lo más gordo de todo esto, que es el Sphere, ¿no? De Las Vegas, sí, donde hemos visto conciertos y demás, donde claro,
la esfera de Las Vegas.
Exacto, donde de pronto estás en un concierto y parece que estás en medio del desierto con la gente ahí tocando. O en el espacio.
He visitat algun cine d'aquests esfèric i la veritat és que la sensació que transmetes és tremenda. Nosaltres ara el que farem és seguir amb el nostre podcast, la versió extensa, on parlarem de l'actualitat del que ha generat l'actualitat d'aquesta darrera setmana. Perquè, clar, hem de seguir parlant d'intel·ligències artificials, de seguretat...
I ara entrem ja pràcticament a l'últim pavelló, on aquí ja tenim grans espectacles, i grans espectacles sobretot visuals, no? Sobretot amb drons de color. Vam veure el cap d'any de Barcelona, va ser tot un espectacle, doncs amb drons, doncs aquí també vam estar...
El cumpleaños del rei emérito, no?
Doncs vam estar parlant amb les empreses de drons i ens comentaven que aquelles figures arribaven a tenir 5.000 drons.
Sí, sí, clar. Sí, sí. I no xoquen, eh?
No choque. Bueno, hay algún vídeo por allí, claro, de alguien, de algunos espectáculos fallidos. Cada espectáculo fallido tiene que tener unas aseguradoras tremendas, porque cada espectáculo fallido es muchísimo dinero.
Si falla el dron de más abajo, sin problema. Si falla el de más arriba,
se lleva a todos por delante. Se lleva a todos por delante. La verdad que, bueno, lo bueno va a ser cómo se va a desarrollar además esta feria. Porque, claro, estamos hablando de inteligencia artificial, donde ya se ha visto en esta feria la introducción a pequeños robots, la introducción a pequeña interactuación con pantallas, y donde vamos a ver cómo esta feria y cómo todos estos productos van a dar un salto tremendo, porque lo que es el hard, el sistema, ya lo tenemos para interactuar, pero imaginaros cuando todas estas pulseras de radiocontrol vayan, o todas estas pantallas vayan conectadas a una inteligencia artificial que sepa las personas que van, porque cuando vas a un concierto, vas a un espectáculo, las entradas ya casi todas son nominativas. Pones nombre, pones dirección, al comprarlas incluso saben de dónde vienes, de qué ciudad vienes, e incluso si son menores hay que rellenar aparte, bueno, pues un formulario para poder entrar con menores, ¿no? Con lo cual, imaginaros con toda esta información lo que una inteligencia artificial puede hacer, de que siendo la misma obra de teatro, el mismo concierto, la interactuación y la experiencia según el tipo de público sea totalmente diferente, ¿no? Es una pasada, ¿eh? Yo creo que aquí en el ISE, espero que lo tengamos muchos años en Barcelona, como el Mobile World Congress, y cada año podamos ir un poquito más a descubrir el desarrollo de todo esto.
Si teniu un moment, us hi arribeu, i per acabar, sí, doncs, al pavelló 8.1. Vale, el que està a sota. Doncs allí hi havia unes grans sales insonoritzades, vale, insonoritzades, doncs on hi havia aquestes audicions de so de les diferents marques per altaveus, per sales de ball, per espectacles, per cinemes, amb tots els seus superaltaveus potents i amb un so impecable. La veritat, la persona que li agraden doncs aquests audiovisuals és una infira impactant. Doncs aquestes sales feien aquestes demostracions d'aquestes altaveus i era brutal. Brutal, entrar allà dintre, vull dir, semblava que estàs a la megadiscoteca més gran del món i un so brutal. Vull dir, es tremolava tot i no distorsionava.
Ojo, que, no distorsionava. Ojo, que sonrisa se le pone, ¿eh? Yo creo que ayer rejuveneció unos cuantos años.
No, soc una persona molt, molt audiovisual, ¿vale?
Molt melómana, hombre.
El so i el vídeo m'encanta. Vaya, tot el que és visual a mi m'encanta. I llavors pues, ho vaig disfrutar. Vull dir, però bueno, però a part de l'ICE, aquesta setmana hi ha més coses, no?
Bueno, notícies, news.
No, és que a més fins ara parlàvem d'intel·ligència artificial. Quan parlàvem d'intel·ligència artificial ho fèiem amb una cadència d'entre 4 o 6 mesos, que ja és poc, perquè presentaven nou models. Ara pràcticament hem de parlar d'un model nou cada setmana.
Sí, 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 cada setmana.
La setmana passada parlàvem de DeepSeek, i ara, o sigui, DeepSeek com que està cremat ja, que ja n'ha sortit un altre.
Bueno.
Sí?
Bueno.
Bueno, va, per... Què anem, tal com toca el guió, o soltem directament aquí?
Vinga, Sam Altman vol robots amb ànima. ¿no? Amb ànima.
Sí, bueno, que funcionen con IA. Sam Altman va a traer los pasos de los más, ¿no? Este Sam Altman es el emprendedor que creó OpenAI, que al igual que Steve Jobs fue despedido de su propia empresa y que hoy día, con 40 años, ya que él es del 1985, es un visionario y excelente programador de inteligencia artificial. Con esto, lo primero que pone encima de la mesa es que los robots no van a ser solo de Tesla, porque parece que Tesla es el único que habla de robots y supercomputación, sino que él, en lo que está trabajando y lo que quiere precisamente es en humanizarlos. Ajá. Es decir, en darles en eso, como decía Ricard, que podemos denominar como el alma, ¿no? Lo que quiere conseguir, o al final el objetivo que ha puesto encima de la mesa, es que dejemos de ver los robots como robots y que los robots tienen que empezar a formar parte de nuestra vida cotidiana. En todo lo cotidiano de nuestro día a día, en nuestro hogar, en nuestros restaurantes, en nuestras tiendas, en todos los sitios y con todo lo que actuemos, estos robots tienen que humanizarse para socializar y para que precisamente, bueno, pues sean uno más en...
Es aquí la diferencia amb inteligencia artificial o no, porque de robots ya ni había.
Robots hay muchos y de muchos años, y en la parte industrial ya hemos visto
la diferencia,
que hay muchísimos.
La diferencia amb la inteligencia artificial es que aquest robot sigui molt més humà.
Exacto, darles esa alma, ¿no? Es que no sé cómo de manera, esa personalidad, ¿no? Para que parezca que estén vivos y nos puedan acompañar en el día.
No la tenía en el guió, la noticia, pero l'he sabut ara a última hora y la improviso. També OpenAI, doncs, i està col·laborant la seva intel·ligència artificial per fer armes.
Chica, vamos a ver, la industria armamentística y la militar es donde se ha desarrollado todo el software y todas las aplicaciones que conocemos.
Fins ara no d'entrava aquí, i ara suposa en tot aquest canvi de...
O no ens ho havien dit.
Però ara ja ho ha fet públic.
Exacto. Bueno, es que ahora ya no nos podemos guardar absolutamente nada de la inteligencia artificial, porque ya estamos conociendo la inteligencia artificial tal y como
vale,
es, ¿no?
Ho trobeu lògic i a més pensau que per darrere ja ho està fent.
No, lógico no, es que se ha desarrollado
allí sí,
y luego ya ha salido hacia el público en general, es decir, ¿quién tiene el dinero para hacer todo esto y para sufragar todo esto que se han tapado de la parte de los gobiernos? Pues está claro, siempre la industria armamentística y la industria militar. Es donde se ha desarrollado todo.
Pero es así.
Anem pel rumor, perquè tenim la notícia que no està confirmada, però Apple, segons Mark Gurman, doncs traurà una nova app que té relació amb el calendari.
Pues fijaros, quitamos los rumores. No. Apple Invitaciones.
Ayer la sacaron. Yo la tengo descarregada.
Yo también la tengo aquí, bueno. Ya la he probado. Es decir, esta mañana ya estaba con ella. Podéis entrar en vuestro store de aplicaciones de Apple.
Invitaciones, ¿no la han batejat com a confeti?
No. Apple Invitaciones. Aquí la tenéis.
España es Apple
Invitaciones. Aquí la tienes, Jaume, mira.
Això és perquè si tu organitzes un event, li puguis donar una formeta Mac aquí amb una fotografia, posar les dates, posar més informació i convidar gent que s'uneixi i tenir control de qui ha dit que sí i qui ha dit que no. Però té una cosa extra, que és poder generar un àlbum compartit de fotos, perquè aquí tothom que hi vagi, doncs, si és una excursió, ho pugui penjar.
Al final pretende ser una red social de gestión de eventos, no profesionales, pero es lo que pretende, ser una red social donde todo lo que se sale de las reuniones de trabajo y demás, gestión de eventos, listas de asistentes, el check, el poder compartir en ese mismo sitio todos los que estamos, crear, como bien decía Ricard, o como dice Ricard, es hacer fotos, las fotos que vas haciendo desde tu cámara directamente se cuelgan allí, vídeos, incluso con la lista, una vez que tienes la lista de la gente, aparte de crear una invitación chula que envías a todo el mundo, aparte de eso, oye, ayúdame a gestionar las mesas, cómo coloco a la gente en las mesas, cómo gestiono cuántas sillas me hacen falta, comida para cuántos, es decir, al final, bueno, no deja de ser... Si miras el trasfondo, no deja de ser un calendario supervitaminado, ¿vale? Donde, bueno, pues donde al final se está uniendo mucho con una parte de eso, de ser una red social de un evento privado exclusivo, donde, bueno, pues donde puedes gestionar desde la invitación hasta los checks de la gente y los propios álbumes que luego se crean y se generan automáticamente, y cuando tengamos ya aquí en España mucho más, que se generan y se creen automáticamente y poder tenerlo toda la gente gastado en esa fiesta, ¿no? Bueno, pues la verdad que bueno.
Me sembla una bona aplicació, era una de les coses que també trobava en falta, perquè quan, el que tu dius, no?, convides amb un cumpleaños, amb un aniversari, dius, ostres, els envies de tal manera
que estarà en WhatsApp, sí, luego claro, creas un grupo,
apuntar,
luego después del grupo apuntaron, luego, oye, al día siguiente es, oye, ¿quién tiene fotos? Enviar todas las fotos aquí.
No había una aplicació com a tal.
No, però bueno, jo crec que és una pequeña chorrada de red social que bueno, pues mira.
Però bueno, està bé pel dia a dia. Quin té un event? Escolta, fem una calçotada aquest cap de setmana, vindreu o no vindreu? Al final les fotos estan allí i tu tens control de tot el que hi ha. Perfecte. Vinga, va, perquè fa un parell de setmanes que ChatGPT es va incorporar a WhatsApp.
Per fin,
vale, i ara ja accepte doncs aquestes imatges i notes de veu.
Digo, por fin, no hagas así, ya me digo por fin, porque Copilot lo tengo ya desde hace meses.
Sí, va ser la primera.
WhatsApp.
Y me parece ¿Cómo funciona? Fem un recordatori ràpid. ¿Cómo incorporo ChatGPT en WhatsApp?
No la tinc jo.
Bueno,
al final vull dir...
Ya sabes que los frikis lo tenemos absolutamente todo. Mirad, es tan sencillo como que os grabéis el número +1 800 242 8478.
És oficial aquesta?
Sí, és oficial.
Cuideu que no us donguin un timo amb aquesta història, si no, visiteu la web oficial de ChatGPT.
Exacto, si no también lo podéis hacer a través de la web oficial de ChatGPT y escanear un QR que lo que te hace es grabarte en la memoria precisamente este número. Ojo, es ChatGPT y aparece con el simbolito que conocemos de verificado de todas las redes sociales, con este círculo
blau,
azul,
¿no?
Exacto, con el check de verificado, ¿no? Pero bueno, pues mira, yo ¿qué es lo que he hecho? He cogido esta noticia y le he preguntado directamente a ChatGPT en WhatsApp, ¿vale? Y me ha contestado pues varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, le he preguntado, oye, ¿tú puedes hacer esto de enviarte una foto y me ayudas? Y me ha contestado literal, puedo trabajar con imágenes en el sentido de describirlas, analizarlas o ayudarte a interpretarlas. Por ejemplo, puedo ayudarte a crear descripciones detalladas de imágenes o sugerirte ideas visuales basadas en un tema específico. También te puedo crear un prompt, que es esta instrucción, para que le pidas a una inteligencia artificial que te cree una imagen de lo que tú quieras. Con lo cual yo le puedo subir una imagen y me puede decir, pues esta imagen, ¿y qué quieres hacer con ella? Me gustaría que fuera la invitación de mi cumpleaños que estoy haciendo en Apple Invitaciones. Ah, pues mira, pues entra aquí y haz, es decir, puedo hacerla. Pero a la pregunta de, ¿puedo enviarte una nota de voz para comunicarme contigo? Me ha contestado. Esto me ha contestado hace escasamente 35 minutos, En esta plataforma WhatsApp no puedo recibir ni responder notas de voz en este momento. Toda la interacción tiene que ser escrita. Si ves algo que dice lo contrario, probablemente se trate de una confusión o estén hablando de otro servicio. Con lo cual, la noticia se supone que es esta. Pero...
De moment encara no està operatiu.
ChatGPT me dice que esto por ahora no funciona.
La setmana que ve ho provem i si acas... Lo seguiré probando. Vinga, va, i acabem amb intel·ligència artificial europea. Vull dir, al final vam parlar a l'espanyola, ara anem a l'europea. Al final, anem tard i malament?
No, però tendemos a eso, tendemos a que en Europa no se inventa nada. Pero perdón, el MP3 se inventó en Europa, Spotify se inventó en Europa, ya te veis, se inventó en Europa, el PHP se inventó en Europa. Es decir, en Europa hemos inventado un montón de cosas, aunque luego la paguen otros, y las paguen otros, ¿no? Pero aquí tenemos mucha inteligencia y no artificial, lo que no tenemos es dinero.
Bueno, no, ni dinero, y yo... Crec que ens falta una mica de educació corporativista a nivell europeu, clar, i vendre-ho bé en plan unit.
Bueno, aquí mirar, los americanos del norte y del sur son muy diferentes, pero todos con la banderita de Estados Unidos, ¿no? Pues aquí la bandera de Europa no la llevamos. Pero bueno, con dos hechos claros, la verdad que esta noticia, esto se está fraguando desde hace tiempo. Lo único que hay dos hechos claros, que son el lanzamiento de DeepSeek y las nuevas políticas de ese señor americano, que cada uno lo juzgue con sus aranceles y demás, pues Europa ha dicho, esperar que vamos a poner la noticia, que nosotros también estamos.
Claro.
aquí. Es decir, han puesto en conocimiento de todos que la IA europea...
Portem un mes que tot són notícies d'Estats Units.
Claro.
Ens estan bombardejant.
Trump acaba de ser
nombrat
president i és normal.
Yo no quiero ni nombrar su nombre, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. El tema es que al final pues, lo que ha hecho ha sido, mirar, señores, oiga, que nosotros también estamos aquí y han puesto en conocimiento de todos la IA europea, que al igual que DeepSeek, lo primero es de código abierto. La han llamado LLM, que es Long Language Model, el modo de lenguaje largo, ¿no? Y nos ofrece pues cositas como la adaptación a todos los idiomas europeos, ¿vale? Y que va a ser entrenada o se está siendo entrenada aquí, en los países de la Unión Europea. Una de las máquinas encargadas de entrenarla es la que ya fue noticia hace años en este programa, el Magnum Nostrum 5, sí, el superordenador del Centro de Computación de Barcelona, que salió a nivel mundial en todas las noticias, ¿no? Fijaros que la diferencia real, aparte del código abierto, lo que estamos viendo de la IA es quién y dónde se entrena. Y lo comprobamos la semana pasada en directo, ¿no? Según dónde se entrenen, nos dan una información que nunca es 100% objetiva. Ni toda la que le pedimos, ni todo lo que nos habla es lo que quisiéramos saber, ¿no? La semana pasada hacíamos con DeepSeek la prueba aquí en directo de bueno, ¿qué opinas de Pedro Sánchez? Y nos salió una parrafada.
Sí.
Y cuando le preguntamos qué opinas del presidente de China, nos dijo que esa pregunta no venía al caso.
Sí, no viene a cuenta,
y que no venía al caso y que seguro que tenemos cosas más interesantes que hacer, ¿no? Bueno, pues oye, pues esta es la nuestra, donde podrá opinar de las cosas nuestras y las de los demás. A esta sí que le podremos preguntar, pues, oye, ¿cuál es la valoración del presidente chino, no? Y
yo
nos dará esa valoración. DeepSeek no, con lo cual al final, bueno, pues el entrenamiento Pokémon, como digo yo, es el que nos está dando la diferencia entre las IAs, y que sea de código abierto como DeepSeek, lo que significa es la integración. La integración por cualquiera, que creo que eso sí que és
important.
Sí,
de totes maneres, jo us donaré unes xifres ara, i després això ho agafem amb pinces, perquè potser els costos als Estats Units estan més elevats. Però el pressupost per aquesta Euro Open LLM, que és aquest nou llenguatge gran d'Europa...
Que s'ha pogut posar un nom més bonic. Els espanyols sí que l'han posat
Euro Open, és igual. És de 52 milions i participen 20 institucions, entre universitats, empreses...
Clar, de 52 milions a 500
Espera. 52 milions d'euros. Això és el que es gasta OpenAI en 2 dies. En 2 dies. Aquí és el que invertirem, insisteixo, entre 20 institucions i empreses, que és que em sembla molt baix. És a dir, la inversió és extremadament baixa. L'empresa de Altman...
Deuen fer el model xinès, DeepSeek, que
té
molt més, menys costos.
No, perquè fa anar, per exemple, el Mare Nostrum. L'empresa de Altman gasta 3.000 milions de dòlars a l'any en entrenar els seus models i 4.000 milions en mantenir ChatGPT funcionant, a més dels 1.000 milions en sous. Clar, és que les xifres són tan allunyades que encara que resulti que l'empresa nord-americana té els costos inflats, que podria ser, és que segueixen estant tan allunyades que si el resultat acaba sent el mateix, o una de dos, o s'acaben copiant o es beneficien de la feina de l'altre, o algú altre està fent malament els seus comptes.
Bueno, però...
No ho dic perquè estan tan allunyats,
però,
tan
allunyats. Però és que DeepSeek ja decía, oye, disculpad...
Però de DeepSeek
no
sabem els datos, Ens diu, ells dicen, ens els diuen, però no
claro,
el sabem,
Però claro, però
no
ellos... Però ells dicen que passen de utilitzar muchísimos menos chips, muchísimas menos GPUs. És a dir, el token, que és la unitat més pequeña de la medida de estos chipsets, en ChatGPT se queda en $15 por cada parte de chip de estas. En DeepSeek, según daban los datos, apenas pasan los 50 centavos.
Sí, pero estos datos te los dan en el show 1 a 2. Tú entras a DeepSeek y está busy, está ocupado. Vuelve a intentarlo. Clar, tot suma. Insisteixo, jo, a mi les dades que ens donen una i altra empresa les agafo amb pinces, amb moltes pinces,
Sí, bueno.
És a dir, els miracles encara estan lluny, eh?
Crec que estem en aquest moment neixent, vull dir, perquè tot això neix, està neixent en aquest moment, vull dir, estem
al
principi del principi.
I la competència està molt madura, però siguen siendo startups.
Sí,
no sabem,
sí.
Tenen que nacer moltíssimes més, han nacido un montón de ellas y veremos qué se queda.
Jo insisteixo que la competència és molt bona, o sigui, jo a favor total de la competència, i d'aquí acabarà, com diu el David,
no,
sortint ja
l'empresa
real.
No estarem 20 anys a saber-ho, però sé que en un o dos anys ja tindrem molt clar quin és el camí a seguir, quina és la línia i quins són els costos que hi haurà aquí.
Bueno, y estamos aprendiendo base a los errores y base a la competencia. Gracias a ellos la competencia nos hace aprender a los usuarios.
Oye,
que ojito también con la información, que la información es...
Y a la rivalitat entre est i oest i nosaltres que estem al mig.
Vale.
Bueno, pues a veces estar en medio, ves cómo van pasando las pelotas y ves cómo pueden mejorar, ¿no?
Y a ver quién acaso.
Ya está.
Venga, va, Sobi.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dime, ¿crees que ve? Mes.